som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Never know how much I love you, Lolita. És que és així. T'estimem.
Jo també us estimo i m'estimo molt.
Això està bé, està molt bé.
Molt,
molt. Està molt bé, fins i tot es treu les ulleres, perquè és una
sí,
cosa...
Sí, per dir-ho com mira-me los ojos.
És seriós, això. M'estimo
molt, no.
Com has aconseguit estimar-te tant?
Vaig néixer així. T'ho juro, eh, també?
No.
T'ho juro. No tinc complexes. Em trobo guapíssima, surto a una festa i sempre dic a les meves amigues, has vist quina tirada de trastos aquest tio? Però quin escàndol. I em diuen, no ho hem vist. Dic, ha sigut superevident. Sí,
però
arraso.
Això pot ser una patologia, també, eh?
Bueno, si és una patologia...
Estimar-se molt?
És collonut. No, però no estimar-me de dir, hòstia, ho faig de puta mare, sinó que dir, hòstia, que bé m'ho passo amb mi, tio.
Pues ja està.
Però de sempre, eh?
Ja
a mi m'agrada molt estar amb mi, em caic bé.
Per tant, pots estar
no,
sola.
Intento estar sola.
Clar, aquí hi ha un altre problema.
Però després em passa això que et dic a les festes, saps?
Sí.
I jo tinc la sensació que em tiro els trastos tot mig Catalunya. Vagi on vagi.
Però escolta'm...
I llavors... dic, tios, deixeu-me tranquil·la, deixeu-me.
Oye, vale ya, eh? Sí.
Escolta'm una cosa, però si et caus tan bé, llavors també pot passar que la resta de la gent et caigui pitjor.
No. Hòstia, és molt bona aquesta.
Clar, tu...
Bueno, ara sortint tinc una musicalista i parlarem amb ells, si de cas, però... No, m'agrada molt la gent. Mira... Ja t'ho diré així. A mi m'agrada molt la vida, tio. Tot em va bé.
Que
sí, m'agrada molt, soc molt feliç.
Saps que Obèlix va caure en una olla?
Una mica Obèlix és. No, m'agrada molt tot.
Que
o sigui,
bé.
No tot. Soc feliç, soc una persona molt feliç i crec que ho hauríem de ser molt. I m'agrado molt i no entenc per què la gent no es pot agradar i em caic bé, no? Allò que diguis, hòstia, quina tia més brutal.
I llavors per què vas al psicoanalista si ja està tot arregladet?
Per ell.
Ai, senyor, la mare de Déu, és tan solidària que ajuda hòstia, fins i tot al psicoanalista.
Espero, ara faré una pausa, en sèrio. Doctor, si m'està escoltant, és culpa del Roger.
Com està vostè, doctor? Truqui. 932017474.
No!
Va, que si no, no explicarem
espera,
aquesta història.
Espera, que a part de tot t'he de dir que ara, que sumat en aquesta felicitat com quasi orgànica amb la que ha vist, hòstia, ministra d'Afers Humans, em mola.
Molt.
Fins ara no...
T'agradaria ser de veritat.
Bueno, jo segons
real.
Jo
ja ho ets bastant, eh,
soc.
També?
No, ho soc. O sigui, si algú m'ho diu, jo ja ho soc, diguéssim.
Ah, d'acord.
O si jo m'ho crec, jo ja ho soc. Però a part de tot, mai havia fet massa cas del meu títol i ara m'agradaria que em fessin unes targetetes.
Narcisisme on fire, autoestima a tope.
Sí, vinc de molt bon rotllo. No és narcisisme,
ai, per favor,
eh?
Jo encara estic constipat, però jo també estic molt bé, no passa res. Per dintre tot va molt bé. Escolta, a qui no li va anar gaire bé, i ara simplement no sé com lligar la teva autoestima tan alta amb una dona que al 59 va ser assassinada de 18 punyalades. Que com ho lligo jo, això, ara?
Mira,
Tu tampoc saps com lligar-ho.
No, només t'anava a dir que els 60 per les dones eren molt heavy. Estàvem en plena revolució.
D'acord.
I la Mercedes Cassola, pobra tia. Però tenim coses en comú que són felices. Per exemple, és una tia que va néixer a Sant Gervasi, com jo, va disfrutar molt, molt Mèxic, es va tornar mexicana, com jo. Va tenir una vida molt feliç i, sobretot, jo l'he triat perquè tenim coses en comú. I una és que era una tia especialment lliure per l'edat que tenia, gens recordada a Catalunya. Jo he buscat informació i mai hi ha res i tal. I molt famosa, molt, molt famosa a Mèxic.
Doncs escolta, comencem per la trista fama que va aconseguir la matinada del 13 de setembre de 1959.
Sí.
Assassinada de 18 ferides produïdes per una arma prima de la punta i ampla de la fulla.
Bueno, és que el més bèstia del cas de la Mercedes Cassola és la definició de la seva mort. Per això es va fer molt famosa. La Mercedes Cassola era una senyora de classe alta, diguéssim, que se'n va anar a viure a Mèxic des de Sant Gervasi i va fer una immobiliària amb el seu marit, després hi va anar també el seu germà, que es deia Pompeu, hi va anar el seu pare i tal, i els tios vivien bé. Ella estava casada, es va separar i va decidir ser lliure, cosa que a Mèxic, als 60, era molt més possible que aquí, diguéssim. A Mèxic hi ha aquest sentiment de que Cadascú pot fer una mica el que vulgui perquè tot va com va, ja, tal. Llavors hi ha una llibertat diferent que en aquí. Llavors aquesta tia era una tia que feia el que volia, que això costa d'entendre encara avui, una persona, una dona que fa el que vol, sense cap prejudici social, i a Mèxic van agafar el seu cas d'assassinat com estandard de mira el que els hi passa a les dones quan fan el que volen.
Ah, amigo.
Vale? Llavors la van matar, efectivament la van matar amb ella i amb un seu amant, dirien al meu poble, amb ella i amb un seu amant la van matar el 13 de setembre del 59, i llavors la va trovar a... L'havia de recollir el seu germà perquè se n'anava als Estats Units en aquell matí. I el germà pensava que viatjava ella sola. És tot el contacte que tenia amb la família perquè ella feia molt la seva. Però aleshores la Maria Lluïsa Monroy, que era una de les dues minyones que tenia, va entrar a despertar-la el dia 14 ja i la va trobar morta. I és fort, perquè jo sempre penso, quina reacció tan mexicana. El primer que va fer és, no la toco, i vaig a buscar dos testimonis perquè vegin que no ho he fet jo. Tu no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tu no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando.
Entre els objectes escampats per tota la casa del carrer Lucerna, què es van trobar?
Es van trobar dos passaports envisats de l'ambaixada dels Estats Units, que això a Mèxic no és fàcil. El passaport d'ella sí, perquè era espanyol, el passaport d'ell no. Una era d'ella, de la Mercè, es diu Mercè, però ella es feia de Mercedes Casola, que tenia 39 anys i divorciada d'un català, i l'altra era d'un noi de 23 anys nascut en un poble molt petit d'un estat molt bonic que es diu Michoacán, que es deia Isilio Massine Solaini, que és un nom mexicà d'aquells que dius com es deia aquell tio, que no me'n recordo molt.
Isilio, Déu-n'hi-do.
I ella era el que se'n diu una fruit fly, que és una dona gran que va amb homes joves i els tria ella, diguéssim. O sigui, una Demi Moore, però legal, no? I la tia anava a Mèxic, que la sexualitat està molt més naturalitzada, no sé com dir-ho, però a Mèxic, per exemple, moltes famílies tenen un fill gay, amb moltes famílies de classe baixa, des de fa molt temps, tenen un fill gay i és el perruquer de la família, per exemple, no? I ho tenen molt normalitzat. Fins i tot hi ha comunitats indígenes que el segon fill l'han de fer homosexual, és una tradició. O sigui que això hi conviuen amb molta naturalitat. Em mira com dient, joder, vaya basca.
No, estic pensant en cultures com Indonèsia, asiàtiques, clar, que també tenen molt naturalitzat el tema de l'homosexualitat, la transsexualitat,
clar,
en base a una religió que ja parteix d'aquí, de déus que ja són mig home, mig dona, etc. No?
Pues Mèxic passa una mica això, i aquesta tia, llavors hi ha molts locals de sexe, diguéssim, però no com amagats i tal, sinó que hi ha locals trans, i la gent hi va amb tota normalitat, el que sigui. Llavors hi ha molts locals on hi ha fruit flies, que són persones com la Mercedes, que anava sortia a lligar i li agradava als nois de 25 anys, ja en tenia 39, tampoc n'hi ha per tant, i també hi ha homosexuals, o sigui que els homosexuals tius i les fruit flies comparteixen local normalment. I això segueix sent així.
Fruit fly vindria a ser mosca de la fruita?
Sí,
no?
Sí, perquè és allò, com es diu, aquelles mosques, aquelles abelles que... Hi ha una dita.
Jolín.
Mosca, no? Es diu mosca.
Mosca de la fruita. Tira, tira.
No, però saps allò de... abella de cada flor, com es diu?
La típica abella... No ho sé. No sé, de veritat.
Et veig cardat.
Normalment sé coses.
Hauries de ser tan feliç.
Però... No, és que estic constipat i vaig més lent.
Ja.
No, vale, doncs, què vol dir ja? Què vol dir ja?
Deixa'm-ho.
Anar de flor en flor.
Anar de flor en flor.
M'ho ha dit el Dani.
Molt bé, Dani, gràcies, perquè el Roger avui...
Gràcies.
No puc parlar molt una entera, però es el veig. Fatal. Bueno, aleshores, aquesta senyora, la minyona, la Maria Lluïsa Monroy, van avisar a l'altra minyona. Eren dues minyones, una paraula tan antiga, però bueno, que d'època es deia minyona,
sí,
no?
Sí.
I ara sembla minyona de muntanya. Quasi és una copaire, ara, no? Una mica.
¿Cómo está el servicio?
¿Cómo está el servicio? I van anar a buscar el veí, que era un tio. Imagina't les ties com per protegir-se, diguéssim. Llavors van anar a buscar el veí, que era un tio, i el tio els va dir, escolta, no toqueu res, van trucar a la policia, va arribar la policia. Llavors, mentre va arribar la policia, van desaparèixer objectes, va entrar gent del carrer, hi havia una bossa amb joies i se la van endur.
I la
van trobar amb ella, amb negligé.
Sí.
Que també és una cosa molt dels 60, no? Però tirada al llit, pobra tia, amb 18 punyalades.
Sí.
I a ell, absolutament destrossat, vale? Cap per munt, descalç, amb les butxaques regirades, i el cas també es va fer famós perquè el va escriure un policia de Mèxic, l'inspector Güellet, que és famosíssim per les seves redaccions, va dir, això ho he traduït al català, el que després ho he deixat en castellà perquè no té preu, però Ah, no, que se li ha deixat en castellà, perdona. Se li apreciaron 47 heridas. Mira que es complicat. Se li apreciaron 47 heridas. Todas ellas de los hombros hacia arriba. Por más que hay tres en el brazo derecho y una más en el sedal en el vientre. En la cara hay 8 heridas. Una de ellas sobre la frente que fracturó un hueso. Lo que indica que quien las aplicó debe ser persona de fuerza.
Cuando la mueve el viento y lloró. Que estan llorant.
47 ferides són moltes ferides.
Són moltes, però a part de tot, la redacció, que és el que ha convertit aquest cas en famós, jo sempre dic als meus alumnes de literatura, els dic, mira, jo us passo uns textos de policies mexicans. Si escriviu com ells, és que està malament, ¿vale? Perquè aquesta mania de descriure-ho tot, tal, que molta gent que escriu la té, a mi em fa molta gràcia.
Per exemple, de les 18 ferides de Mercedes, diu, le pasaron de lado a lado en el cuello y cercenó la yugular, debiéndose a ello la enorme salida de sangre que hubo.
Increïble.
Però està tot al revés, no?
Bueno, perquè sí. Mira, gràcies per notar-ho. No estàs tan constipat. Estàs on fire.
Perquè com que ja estic al revés, ja. Detecto que està al revés.
Exacte. Ho fan al
la
revés.
La sangre que hubo.
Veus que és com en passiu.
Las demás lesiones estaban situadas en la cabeza, ya que apenas si hay una en un brazo.
¿Veu?
Es el Yoda.
Es el Yoda. El resto del cuerpo intacto.
Jolín.
¿Eh? Déu-n'hi-do. Es va fer l'autòpsia. És el text que explicava la d'això és molt conegut a Mèxic. Bueno, es va fer l'autòpsia als cadàvers.
Diguem que sabrem qui els matarà o no sabrem. No pots dir encara.
Mira, Roger, escolta al final del programa, tio. Nosaltres mengem d'això, saps què?
D'acord, tira.
No, llavors, com que no sabien qui era, és que tot això és molt simbòlic de com es tracta l'assassinat de ties, o sigui, com va començar ja en aquell moment. Van pensar, si l'han matat deu haver fet alguna cosa mal feta, no? Que és perquè és culpa de Fruit Fly, és perquè se'n va amb un bisexual, que són aquests homosexuals que et dic que són gais però van amb senyores més grans, o sigui, és per culpa d'això. Després com van dir, no és per culpa d'això, llavors sempre com a dona ninguneada, va dir, bueno, doncs llavors és culpa del marit, no? Si no és culpa d'ella, és culpa de que va escollir malament el marit, sempre culpa de la tia. I llavors van dir, bueno, pues, això ha sigut el marit, que el marit estava aquí a Barcelona.
Clar.
I el marit, bona gent, pobre, va agafar un avió, cosa que no... Per favor, si algú ens està escoltant, mai agafeu un avió si no sou uns criminals per anar-vos a entregar a la policia mexicana, perquè no té cap sentit. Ell va agafar un avió, se'n va anar fins a Mèxic i va dir, hola, vinc a dir que sóc innocent. I clar, d'entrada, suposo que li deuríem fotre quatre hostes i li van dir, passi a la cel·la i després ja ho arreglarem. Però al final, efectivament, el tio va poder demostrar que estaven aquí perquè va agafar un avió al cap de dos dies per anar cap allà. I també hi va anar el pare, perquè es volien endur el cos de la Mercè, que està enterrada a Barcelona, però jo no he pogut trobar on. I...
Per tant, estem igual que abans. No sabem qui ho ha fet, això.
No sabem qui ho ha fet, però ja tenim el pare i el germà, que es deien Pompeu, a casa, anant a buscar el cos de la Mercè. M'encanta aquesta cançó.
Però vols callar, que no la podem sentir.
Te quiero. Ostres. Alejandro Fernández.
T'he de dir que jo no el coneixia, eh?
És el fill del Vicente Fernández.
Hosti, ara sí que... Hombre, el Vicente Fernández...
No saps qui era el Vicente?
No tinc ni idea.
Apaga i vámonos. Senyors i senyores, aquí s'acaba la meva col·laboració a l'Estat de Gràcia. És el cantant de rancheres viu més important de Mèxic.
Vicente Fernández és el pare i Alejandro Fernández és el fill.
És el fill.
I el pare és viu?
El pare és viu i canten amb 60 mariachis darrere.
Sí, això ja es veu. Mira com sona. Mira com sona.
Después de quererte tanto.
Gens... No canta gens.
Después de quererte tanto. És que és molt bo, aquest tio.
No puc dir res.
Treu-me'l.
No canta gens afectat, eh?
Home, clar, és mexicà, tio.
Escolta, que tenim 4 minuts, va.
Que et penses que nosaltres som així, de veritat.
Ja. Todo es mentira en este mundo. L'autòpsia.
Bueno, total, no. Llavors li van fer l'autòpsia i van dir que ella no sabia per què havia mort, es van endur el cos... I el van enterrar a Barcelona. Llavors, ni l'exmarit, ni les treballadores de la casa, ni el veí, ni el germà, cap pista no els duia enlloc. Sí. Ningú no havia forçat l'entrada. Entre els familiars no hi havia cap enemistat aparent, entre altres coses, perquè hi havia dos familiars. I només es van posar a investigar el cas d'ella. O sigui, tot va ser un prejudici tot contra les dones.
Yeah.
O sigui... perdoneu, bueno, a part era guiri, que això sempre influeix, però tot el tema era per què hem matat aquesta dona. Es van oblidar del noi aquest que tenia 23 anys perquè bueno, venia d'un poble més pobre.
Recordo que ara hi ha un cas d'una noia dels Sanfermines que s'està jutjant, sembla, a la noia i no al noi.
Exacte.
Què feia ella després de ser violada? Doncs va anar de cap de setmana amb unes amigues.
És que
estem al 2017 i això estem parlant de l'any 59.
De l'any 60, sí, exacte. Sí, és al·lucinant. Però llavors va passar una cosa que és molt important, que després de que el Güero Téllez, que és aquest que va fer els informes i tot, escrivís tot aquest report i digués, mira, no sabem qui ho ha fet i per tant ho passarem per alt, un altre feminicidio, diguéssim.
L'arxiven el cas.
Arxiven el cas, però llavors el Carlos Monsiváis, que si ja no saps qui és el Carlos Monsiváis, m'aixeco i
sí,
me'n vaig.
Sí, home,
vale.
Carlos, sí, lo ves, el truquem cada dia.
El Carlos Monsiváis, que va morir fa uns anys, però el Roger el truca cada dia.
Per Ouija.
Per Ouija. És el cronista més important que ha tingut Mèxic al finals del segle passat i era el mestre de tothom que volia aprendre a escriure a Mèxic. I llavors el Carlos Monsiváis, que va fer molt treball per defensar els drets, sobretot dels homosexuals, ell era homosexual, va agafar el cas i va dir aquest cas hauria de convertir-se en un estàndard de com es tracten les dones quan s'investiga un crim. I ha estat així. I llavors pregunta el Carlos Monsiváis a la seva averiguació final. ¿Por qué el caso adquiere tantas resonancias? Es va preguntar el brutal cronista, això ho he escrit jo en el meu guió, però ho mantinc, brutal cronista, Carlos Monsiváis. Por lo insólito de una mujer que vive como le da la gana, y también por la homofobia. En eso coinciden reporteros, agentes del Ministerio Público y detectives. Las víctimas se merecen lo que les pasó, como las prostitutas asesinadas en hoteles de paso o los homosexuales estrangulados o cosidos a puñaladas en sus departamentos. Una vegada més, com que era dona i homosexual, no es va resoldre el cas.
Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes...
El cas de Mercedes Casola, paradigmàtic de moltíssimes coses, de com es tracta i s'ha tractat a la dona, de com es culpabilitza a la dona, als homosexuals, sí. I després d'una manera d'escriure, també, recordeu, si la gent en vol saber més, per exemple, via internet, què hauria de posar com a paraules clau?
És molt interessant el Güero Téllez, que és la persona que a Mèxic, que després la gent diu, a Mèxic la gent és molt violenta, jo sempre dic, hombre, venim d'un país on hem tingut la Inquisició, la veritat, no hauríem de dir això, aquesta passió per la mort. Però a Mèxic hi ha curiositat per la mort, molta curiositat, i llavors i es conviu amb la mort en una forma molt més natural i molt més sana que molts països
morts,
del món,
no?
La festa dels morts i tal, i aleshores quan hi ha un cas com aquest, no és morbo, és que interessa, de veritat, saber què ha passat, qui ho ha fet, què tal, després això aquí ha acabat passant amb sèries, i la gent, quan ho fa una sèrie, però quan ho fa un mexicans sembla una mica més morbós, però el Güero Téllez volia ser escriptor, i va ser inspector de la policia, i va fer aquests escrits al·lucinants, que va guardar casos que d'una altra manera s'haguessin perdut. Tot i així, no va fer justícia a les dones i als homosexuals. Mm-hmm. Les va haver de fer un escriptor homosexual, perquè sembla que les lluites només les fa qui li toquin. I això, nenes i nens, ho estem fent malament.
Carai, ho has acabat molt bé, això. Moltes gràcies, Lolita.